A Flor de Pell, amb Roser Ventura. Dimecres 9 de la nit arriba una nova edició, una nova sessió d'aquest A Flor de Pell amb la Roser Ventura. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit, Gemma.
Darrer programa ja de la temporada.
Ostres, sí, sembla que no, però ha passat volant,
Ha estat un pim-pam. Fa res, estàvem dient, és octubre, comencem, encetem, iniciem,
sí,
i ara tot de cop...
I de cop i volta ja comença a fer calor...
Fa una calor horrible. Escolta, i ara estava pensant jo, fa calor, això vol dir que tots els nens deixaran l'escola, començaran casals, que els pares no sabrem exactament què fer amb els nens, com omplir el temps de lleure, i al final acaben tots amb la tablet, amb el mòbil, amb totes aquestes noves tecnologies que representa, que els hauria de fer la vida més fàcil, però al final el que fa és tancar-los en el seu món, no?
Tancar-los, evadir-se de la realitat moltes vegades, els fa aprendre hàbits que no els ajuden després en els estudis o no els acompanyen, diguem-ne, perquè clar, es tracta de, a certes edats es tracta de que l'educació sigui molt pedagògica i sobretot a l'hora de crear hàbits constructius i que després els ajudin a l'hora d'estudiar, no? O a l'hora de decidir què vull estudiar, perquè clar, si aporto un hàbit d'estudi que és fluix o que no està ben reforçat o que no està ben arrelat, doncs clar, sempre triaré allò més fàcil, aniré allò més fàcil quan realment a lo millor jo sóc una persona doncs, que necessito reptes importants o necessito superar o estudiar matèries que requereixen de la meva intel·ligència o simplement les meves capacitats em demanen actualitzar un nivell, no? Això a vegades és difícil de saber. A vegades jo com a professional moltes vegades m'agrada molt calibrar-ho perquè és com que hi ha molts nanos que decideixen, no, jo vull estudiar el més fàcil, o vull estudiar sense creure que l'esport és una cosa menys important que un altre tipus de carrera, no? Però moltes vegades és més pel fet de no haver d'estudiar o de posar els colzes o perquè ja portem un hàbit de que no ens hem hagut d'esforçar gaire. De fet, a l'escola hi ha algunes coses que estan canviant, però realment les matèries, els nanos, el que reps és que no ens ho passen bé, no hi ha gaire interès, no hi ha... Els hàbits d'estudi no tenen res a veure amb les assignatures, no? Llavors, està com molt classificat i llavors depèn de si tu et poses atenció en una matèria o no, el professor tampoc no té més formació que la que té, val? I llavors hi ha moltes vegades que no sabem identificar realment quin és el problema. Si el nano no estudia té falta d'interès, vol dir que, etcètera, etcètera, no ho diré aquí, no? Ja se'l considera com d'una categoria inferior. Sempre prevaleix el que treuen les notes, val? Perquè, evidentment, pel professor, doncs, evidentment, és molt més fàcil ensenyar. I sobretot perquè el que està ensenyant té un retorn, doncs, que el nano està interessat i que el nano, doncs, escolta i que el nano posa atenció. En canvi, tots els altres que no escolten o posen atenció al mestre el fan sentir malament, com volem dir. És que no interessa el que explico o no ho estic fent bé. Sí. Moltes vegades això no ho considerem.
Més que res perquè hi ha moltes vegades que tenir una bona nota no és pas tenir més coneixements que no pas del teu costat que ha tret una nota bastant més inferior.
Sí, però
no?
Igualment es continua qualificant d'aquesta manera. Llavors aquí no encaixen. Els nanos avui dia tenen molta informació i no, cada vegada se'n senten més desconnectats, no, d'aquest sistema d'ensenyament i veus que hi ha molt d'abandonament i molta frustració i molts nanos avorrits perquè no encaixen amb aquest sistema d'educació, no? De tanta rigidesa, tanta imposició, tots anar cap al mateix carril, no? Sí. És com que de tots fet, han d'anar cap al mateix cantó.
Exacte. De fet, ja fa uns quants anyets que s'està parlant de tot el que és digital natives, és a dir, que tots els nens nascuts a partir dels 80, per dir-ho d'alguna manera, tenen una altra manera de pensar o d'entendre les coses o de veure-les. Clar, hem de pensar que els professors que tenen actualment, evidentment, són nascuts bastant abans de tot
abans,
això.
Abans, no només això, i han tingut una formació adequada per un perfil de nanos que ara és molt diferent, molt diferent. És més, no poden lluitar contra aquesta desídia que inclús mostren una gran part a totes les classes, a totes les escoles, siguin millors o pitjors o amb més acreditació que unes altres, perquè et trobes també nanos que han anat a escoles que no tenen una acreditació molt important o són públiques, per exemple, que no tenen tants mitjans, i veus nanos brillants i han sortit d'allà. Aleshores, el problema no és tant la qualitat de l'ensenyament, que és important també, sinó que també com tu, i després l'educació a casa, que això és el que a vegades queda sempre com mig en dubte, no? Els pares no tenen eines tampoc per poder reconduir moltes vegades el que els seus fills demanen, no estan preparats tampoc per assumir que els nanos se'ls donen molt, se'ls dona massa, sense que ells s'ho guanyin, amb la qual cosa l'educació en aquest sentit deixa molt que desitjar. Llavors, clar, com que se senten doncs, impotents per poder-ho canviar, llavors imposen. I quan comencem a imposar, quan comencem a obligar i quan comencem a enfadar-nos amb els fills, sí, el que obtindrem sempre serà un resultat negatiu.
És allò de s'ha d'educar a casa, l'escola s'ensenya, però
s'ensenyen coneixements, però l'educació, i estaria bé que les escoles poguessin millorar la seva pedagogia, a l'hora d'estudiar, etc. Però, clar, el més important és el que es fa a casa, els hàbits que tens a casa, els models que tens a casa.
I sí, reconduint una miqueta els models que hi ha a casa en quant a noves tecnologies, com els veus? Com
Sí, 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 sí. Hi ha molta, jo veig que hi ha moltes famílies que no ho identifiquen, o sigui, no tenen identificat el problema, diguem, el problema que hi ha entre mans, no? Pues perquè els nanos encara són petits o perquè els pares també estan molt enganxats a les tecnologies. Llavors, és una cosa tan normalitzada que ningú és conscient de fins a quin punt això ens roba molt de temps, i aquest temps és molt important. Val? Perquè si una part del temps ja estem treballant, si la vida familiar o la vida d'estar convivint, sí, les hores aquelles, no? Que cada vegada són menys de qualitat, no? Perquè o hi ha la televisió o hi ha la tablet, amb allà de nens ben petits ja els donen la tablet o el mòbil perquè es distreguin. Llavors, clar, això com que es veu inclús a fora, als restaurants, que tots els pares repeteixen els mateixos mecanismes, doncs es considera com un avenç, no? O sigui, el meu fill abans jugava amb el sonajero, no sé com es diu en català, amb el sonall, i ara ja juga amb la tablet. Ostres, que evolucionats que estem! I no sabem el que ens espera, d'acord? Perquè, clar, tot això crea hàbits, i amb una criatura que s'està formant, que no té una maduresa, inclús, bueno, els pares a vegades tampoc la tenen, però en principi això, no? Que no és bo deixar en mans dels nanos, sobretot l'excés de temps. Si és una estoneta, si és perquè s'entretinguin, és tan bon joc com un altre, és com la televisió. El problema és quan els nanos comencen a tancar-se a l'habitació i estar hores i hores jugant.
Sí, clar, perquè de fet a través de la tablet pots descarregar-te una app que sigui el joc més senzill del món, el 3 sí, en ratlla, per exemple.
I n'hi ha tantes.
Exacte.
Sí. El problema és que és com nosaltres com a adults ho sabem, et poses a buscar internet i de cop i volta ha passat una hora i no te n'has adonat, val? Sí. Perquè d'una cosa vas a l'altra i vas constantment captant informació, molta que no la busques, simplement t'arriba.
Sí.
Amb la qual cosa, i aquí hi ha una programació mental que nosaltres no podem evitar i no en som conscients, val? Però que està sent present, vull dir que és molt clar que és així. Llavors, clar, primer hem de reconèixer el problema. Primer hauríem de saber, els pares ja, fins a quin punt hem d'utilitzar les tecnologies, que no ens utilitzin elles a nosaltres, o necessitar-les més del compte. O sigui, hi ha moltes persones, tu veus, és que ja no ho dic jo, ho diu tothom, vas al tren, vas a l'avió, vas a l'aeroport, vas a qualsevol lloc i tothom està amb el cap avall mirant el mòbil. I s'ha convertit en una eina doncs, que ja és com que... Ja no sé amb què associar-ho, perquè potser dic un disbarat, però realment s'ha convertit en una eina de la que no podem prescindir. Sí. Jo moltes vegades dic, si hi hagués un catacrac informàtic, no un catacrac informàtic, sinó que de cop i volta hi hagués un desgavell a nivell satèl·lits i ens quedéssim sense connexions, d'acord? Vull dir, hi hauria un caos tremendo.
Sí, seguríssim.
I és una cosa que no és tan difícil que passi, d'acord? Però, clar, fins que no perdem el mòbil o no ens el descuidem en algun lloc, o de cop i volta no ens adonem fins a quin punt hi estem depenent, no? I el WhatsApp mateix té una problemàtica, o sigui, és una gran eina, evidentment que sí, però jo envio un missatge i no em contesten i ja estic histèric. No m'ha contestat, ja fa 2 hores, no entens? Vull dir, ens creem problemes sense realment ser problemes. I, bueno, i després l'hàbit això d'utilitzar-lo constantment, no? Doncs clar, quan es tracta d'un adult, doncs sembla que no li donem tanta importància, doncs perquè els adults doncs ja tenen el seu ritme, la seva feina, les seves rutines, els van fent, no? Però realment hi ha molts adults que estan enganxats al mòbil, inclús ara hi ha persones grans.
Quan comença a ser un problema?
Quan ens hi passem més hores de les que hauria de ser.
I quantes hauríem de ser?
Si assoleixo que jo estic a... Si, per exemple, és fer una comptabilització del temps que jo em passo a les xarxes, perquè, és clar, sí, estem parlant del mòbil perquè és el més a mà que tenim, però sí, estic parlant de la tablet, de l'ordinador, del portàtil, I la televisió que també l'utilitzes com una pantalla per jugar, no? Mm. És simplement el que dius, les noves tecnologies, què representa? Pues que ens van robant espai i temps de la nostra vida. Vale? Llavors, si aquest temps el considerem, pues, el que et deia, no? Si un nano està jugant amb la Play, val? Mm. Una hora i mitja al dia, pues, està bé. Està bé, evidentment s'ha de vigilar amb què juga i quin tipus de jocs, perquè ja sabem que n'hi ha de molt perillosos i que no són beneficiosos, però sí, jocs inclús competitius, vull dir, una hora i mitja està bé, està desenvolupant unes capacitats. Ara, quan això es converteix en una manera de només pensar en la tablet i només esperar el moment d'arribar a casa per agafar-se la tablet i que s'hi passen hores i hores tancats i que molts pares es preocupen quan ja és massa tard, no? Mm. Llavors, clar, aquí hi ha un problema greu intern de que aquests nanos doncs, bueno, comencen a viure una vida més virtual que no pas real i llavors tenen molts problemes d'adaptació.
Mm. Hi ha diferents jocs que teòricament, bé, no són res de l'altre món, sembla que no tinguin cap repercussió negativa, però que al final l'acaben tenint per un o per un altre motiu, perquè són jocs massa violents o perquè X és mm-hmm. igual. Mm. Com es pot arribar a controlar? És a dir, els pares com ho poden arribar a fer? Perquè sí, existeix el control parental en moltes de les aplicacions o en moltes d'aquestes eines més modernes, diguéssim.
Però no és suficient exacte. Perquè el que ho busca ho troba, no? Però clar, és el mateix, anem al mateix, és la pedagogia que utilitzem en l'educació, el com premiem i castiguem els nostres fills. I si ho fem d'una manera adequada, que sigui la més adequada per construir, perquè el nano assumeixi la seva responsabilitat sobre el seu temps, la seva vida, el temps que disposa, les seves obligacions, els seus compromisos. Clar, això a partir dels 7 anys ja es pot anar fent amb una criatura.
Uh-huh. Com pot ser que després apareguin jocs com la balena blava, per exemple, uh-huh. que ara està molt d'actualitat, negativament parlant, esclar.
Bueno, precisament per això, perquè es fan famosos i busquen una manera de crear. És com la publicitat utilitza molt aquest mecanisme, no? De inclús posar una publicitat dubtosa o que no s'entén perquè la gent s'hi fixi més. Llavors, una cosa que de cop i volta es fa famosa, sigui per bona o per dolenta, però es fa famosa, doncs ja és una manera de captar l'atenció de la gent i a partir d'aquí, doncs, bueno, ja et dic, no sé, suposo que l'han prohibit, no? Però, evidentment, d'això n'hi ha ple i no tenen tan bon buit en platillo, no? Els jocs de rol mateix, ja hi ha en aquestes coses, ja saps en el món que et fiques. És les males companyies. I clar, si estem parlant de jovent o de nanos entre els 7 i l'adolescència, no? I fins als 17-18 anys, és molt important ja la formació des de casa, des dels principis, dels valors, i no estic parlant de valors moralistes, no? Estic parlant de que els nanos, avui per avui, se'ls està educant de manera que desenvolupen una tolerància a la frustració baixíssima. Mm. Val? Per què? Perquè se'ls hi dona tot, i se'ls hi dona tot sense que s'ho hagin guanyat. Val? Llavors, clar, no sé si s'ho mereixen o no, clar que s'ho mereixen, i nosaltres els hi voldríem donar tot, però ells no tenen la maduresa per poder saber fins a on. I a més és que després el pitjor de tot és que no aprenen a valorar les coses, com que ho tenen tot molt fàcil, no aprenen a valorar què costa cada cosa, què és l'esforç, que jo a la vida al final m'ho hauré de guanyar tot a pols, no? Vull dir, tot el que tingui, tot el que té una persona s'ho ha de guanyar, ha d'aprendre a guanyar-s'ho. I tot això passa perquè també es confronti amb les dificultats, que agafi responsabilitats, que assumeixi el resultat de les seves decisions. Això és educació.
Clar, és el que dèiem en l'últim programa de quantes vegades t'he de dir que no perquè sigui que no. Perquè al final acaba sent que sí perquè callis, no?
Bueno, perquè ets manipulable. Mm. Ets manipulable, no? Llavors, clar, si entrem en jocs emocionals, aquí també tenim molt les de perdre, no, els pares? Clar, hi ha una mare preocupada, no? Perquè jo vull que la meva filla sigui feliç, és un exemple que et dono, no? Que tinc sí. Jo. Jo la meva filla vull que sigui feliç, però després quan veu que la seva filla constantment fracassa i constantment està desmotivada i constantment està amb ganes de no fer res, i es desespera. I llavors, clar, li surt tota la part negativa. En el sentit que no faràs res, perquè seràs una ningú i perquè no sé quant, i tot el que vol ajudar, llavors se li en va per aquí.
Clar.
Entens? I el problema és un altre. I s'ha d'identificar, i s'ha de veure on va començar, i en aquesta nena doncs, se li ha de donar eines perquè recuperi la seva vida. Perquè porta un encadenament de fracassos que l'han deixat en una situació que, per més que t'enfadis, és que no servirà de res.
No hi haurà res a fer, clar, evidentment.
Estàs ajudant a que la cosa encara empitjori.
Què seria millor, tenir tablet, tenir mòbil, tenir play, tenir...
És igual, com si ho tens tot.
És el mateix, no?
L'important és com tu tot ho controles, no? En el sentit de, si els teus pares ja et diuen, t'expliquen, et donen la informació, què pot passar, quines són les conseqüències de que tu estiguis més temps del que cal, com això perjudica la teva vida, el teu equilibri, el teu benestar, perquè, evidentment, el fet d'estar posats en aquest... Tu mateixa te'n dones compte, estàs a internet un parell d'hores i tornes i dius, no saps ni on estàs. Sí. Ja estàs totalment com outside, no? No, dius, no tens consciència de res, això és molt perillós. Mm. Molt perillós perquè aprens a distreure't, però deixes de viure la realitat. Llavors aquí no construïm, i més amb nanos d'aquestes edats, no? Que s'estan formant com a éssers humans i amb valors i de, a més d'oportunitats, de varietat, d'oferta, n'hi ha tantíssima, que ja et dic, hi ha casos extrems d'on nanos no surten. Jo conec un cas a la meva família, precisament, d'un cas greu de que no volia ni sortir de l'habitació. Mm.
Les noves tecnologies porten moltes vegades també cap a les addiccions i cada vegada nens més petits,
sí.
Que és la part més negativa de tot el que és...
Per no sentir, Sí, sobretot nanos amb problemes emocionals, per no haver de sentir, es perden les ones o les xarxes.
Sí, exacte. Com vulguis. Després tenen problemes d'atenció perquè sembla que tot hagi de passar a través d'una pantalla, no? Si no està en una pantalla és que allò no acaba de ser real.
No puc controlar, em frustro, clar, és... Sí. És que realment s'ha de fer com una nova reinserció i els pares a vegades simplement diuen pues ara et castigo i et prenc el mòbil, et prenc la tablet i no fem res així. No fem res perquè l'únic que fas és enfadar el nano quan tu li has permès durant un cert temps i ara li dius que no. Ell no ho entendrà. Mm. I a més, si no li has donat la informació de les conseqüències que pot haver tingut que en un moment donat tu hagis fet la vista gorda, però és que clar, allà ja s'està sembrant una llavor. I aquesta llavor després fructifica i llavors el nano, clar, evidentment es revelarà.
Parlem de l'adolescència, que és també força més complicat, perquè, de fet, quan tens un fill i és més o menys petit, és, entre cometes, potser una mica més fàcil fer-lo raonar, explicar-li les coses i que les escolti, que les pugui arribar a assumir, si vas dient o explicant. Però... I quan estem en plena adolescència? És a dir, sempre s'ha dit que els fills, quan són adolescents, creuen que els pares són el pitjor, els que no saben absolutament res. I jo, sí, m'estan parlant d'això, però què sabran si a la seva època...
Sí, perquè en aquesta etapa el més important és la penya, la colla,
exacte,
els amics, passa a ser el més important en aquesta etapa. I aquí també es decideix molt el tema sexualitat, també es comencen a despertar les hormones, hi ha molt de conflicte i molta desinformació, llavors... Però clar, la llavor o l'important és si ja ho hem començat a treballar des dels 5 anys ja. Si tu ensenyes al teu fill a dir, mira, si fas això, pot passar això, si fas això, pot passar allò, tu decideixes, tu t'equivoques, però tu assumeixes el resultat, no tinguis por que no tindrà ni intolerància a la frustració, ni tindrà confusió, i els dubtes te'ls preguntarà, a més. Però perquè ja li has ensenyat a assumir les seves decisions i no li has prohibit o no l'has sobreprotegit, perquè volem que els nostres fills no pateixin, però això és impossible.
Sí,
perquè tots aprenem patint i equivocant-nos. Llavors és que és una contradicció tan gran que jo a vegades és un programa automàtic que tots portem aquí instal·lat i ens deixem, i com que tothom fa el mateix, doncs ja no, ni ens ho replantegem, ni ens ho qüestionem, com tantes coses, no? Inclús jo sempre, això, des que estic a la ràdio, doncs ho he parlat amb el tema dona, no? Que la dona no s'ha qüestionat moltíssimes coses i és hora que se les comenci a qüestionar, no?
És que, clar, hi ha determinades frases que són típiques de mare a la que té el seu primer fill, filla, que és el jo tinc ganes que sigui feliç sempre,
clar,
que pugui arribar a tenir tot el que jo no he pogut arribar a tenir o no he pogut arribar o no X, que tingui els màxims coneixements possibles, que pugui estudiar el que vulgui estudiar, que pugui ser el que vulgui ser.
Esclar, però,
que
pugui... però si no hi ha una formació interna, és una utopia.
És una
perquè
utopia
si tu li
total.
Dones via lliure i li dones tot, i moltes parelles actuals molt joves, perquè tenen de tot, però els omplen de coses, no? I perquè estiguin estimulats. Dic, però filla meva, si amb la realitat que vivim és prou estímul, què més vols? Saps? Vull dir, aquelles coses que són com, no sé, ho deuen llegir en algun lloc i es pensen que això és la solució, no? Mm. I no. La solució és que el nen després no té límits i cada vegada demana més i exigeix, i es creu amb el dret a exigir. Són aquests nanos que veus a vegades i que dius, ostres, és que són tirans, són autèntics tirans, sense que ells ho sàpiguen, pobrets.
Anem a especificar una miqueta. Una hora de parc o una hora de tablet al dia? Quin percentatge?
Pot ser una hora de parc fatídica o una hora de tablet fatídica. Val? Evidentment, un nano petitó, com això que es veu ara tan sovint, no? De que jo estava un dia veient un partit de bàsquet i vaig tenir davant, de la, on estava jo asseguda, davant hi havia una família i la nena petitona va estar amb la tablet tot el partit, mitja part inclosa, no va aixecar el cap de la tablet. Vale?
S'avorria.
No, no és que s'avorria, és que els pares ja li col·loquen perquè la nena estigui entretinguda. Per tant, estava totalment fora de la realitat. Sí que sabia que els seus pares estaven allà, òbviament. Però què fas amb això? Com... I després aquesta nena algun dia se sentirà frustrada o se sentirà trista i començarà a exigir que li donin, què sé jo, vale? I ara vull això, i ara no ho vull, i ara vull l'altre. Vale?
Sí.
Clar, per què és tan important que el nano sàpiga assumir o la nena? No? Educar-los perquè assumeixin. Doncs que després vegin les conseqüències i que ells mateixos proposin com ho solucionarien. Això de que anem a l'institut a arreglar els problemes i d'anar a parlar amb la mestra... arriba una edat que ja s'ho poden solucionar ells. Per què no els hi deixem fer? Per què no confiem? Ells no confien en ells si nosaltres no confiem. No aprenen a confiar en ells mateixos. No, els hi donem tot tan fàcil que després ells no tenen... O sigui, el que viuen és totalment diferent del que nosaltres pretenem construir. La persona es fa forta i es fa ferma i desenvolupa els seus propis valors i criteris quan s'enfronta a les seves situacions, a les coses que cadascú ha triat, no? És com una relació de parella va malament. No, la culpa és de l'altre. Ja està, em rento les mans, com que no m'ha anat bé perquè la culpa és de l'altre. Ja està, sí. Tornem, va, anem a buscar un altre, tornem a repetir.
Sí.
I sempre la culpa és de l'altre.
Sí, o de l'altre, o del sogre, o de la sogra.
Ah,
de...
també, sí.
Sí. Tema recurrent.
O d'un tercer, o tercera.
O quan tens un nen proper, està molt enganxat a maquinetes, el que dèiem abans, i acabes dient, bueno, però és que tots els de la seva edat fan el mateix.
Sí, és com clar, però vaja. Bueno. Sí, és soterrar el problema.
Exacte.
Però després aquest problema retorna amb molta més resistència, es fa molt més resistent, i després ja les eines ja s'acaben.
Què seria aconsellable que es poguessin connectar depenent de les edats que tinguin?
A veure, jo penso que el més important, com sempre, perquè disciplinar algú és una cosa que es viu malament. O sigui, que et diguin el que has de fer, ningú li agrada. Llavors, l'important és ensenyar al teu fill que ell mateix es disciplini, que ell mateix s'imposi el seu ordre, que se'l posi ell, que se l'organitzi ell i veure si funciona o no. Val? I a partir d'aquí, què vull aconseguir? Que no aconsegueix, bueno, doncs que assumeixi les conseqüències. I així és com aprenem a millorar.
I
clar, no hi ha una fórmula màgica. Cada nen és diferent, té uns gustos diferents, té uns pares diferents, però el que sí que està clar és que el model dels pares es passa de generació en generació. Vull dir que d'alguna manera, si el pare o la mare no tenen control sobre les tecnologies, que és el que estem parlant avui al programa, el seu fill tampoc les tindrà. Mm. I serà un desori, no?
Potser és perquè els pares normalment no ens n'adonem de fins a quin punt les tecnologies incideixen a la nostra vida.
Sobretot com afecten a la qualitat de vida. Però clar, la qualitat de vida què és? Com que s'associa molt a tenir. Doncs llavors, clar, com que és un avenç i tot el que sigui, el nou iPhone, la nova tablet, el nou no sé què, és com evolucionem. Ja tenim l'últim model, vale, ja està, és el més canyero, no?
Clar, fins que diem que n'ha sortit un altre.
Ens dona la sensació que estem millorant la nostra vida i no és cert. No és cert, perquè difícilment el mòbil nou serà un nivell molt més alt del que tenies. Vull dir, tots s'assemblen, tots són més o menys, que millora la càmera, els píxels, tonteries. Que passa que, bueno, doncs ens tenen amb la pastanaga, no? Llavors que sembla que si tenim l'últim model, l'últim cotxe, l'últim, el més nou possible, si se l'ha canviat el veí, jo també me l'he de canviar, és com que ens dona una satisfacció passatgera, però... Moltes vegades estem encadenats a aquest tipus de satisfaccions a la vida perquè, si no, la nostra vida és molt plana i molt grisa.
Uf!
Sí, clar, si no hi ha una forma de viure i de satisfer les nostres necessitats de forma molt més natural, que això inclús podria semblar anacrònic, però realment la felicitat és molt difícil trobar-la en aquest esclavisme, no? És una forma d'esclavisme. Potser pots guanyar qualitat de vida treballant menys i cobrant menys, però això no ho volem fer.
Sí, tens tota la raó del món.
Llavors, per poder tenir l'última tablet i que el meu fill vagi amb el millor col·legi i no sé quant, o sigui, val? Vull dir, ens encadenem i ens esclavitzem.
Sí, nosaltres mateixos ens creem necessitats que no hi són, que no, o que no hi haurien de ser.
No hi haurien de ser, però per què? Perquè fan que nosaltres no ens treballem internament. El que ens fan és estar sempre mirant cap enfora, enfocar-nos cap enfora, buscar la felicitat i el plaer i el benestar a fora, i no estar fora.
Està dins nostre, ens hauríem de conèixer una miqueta més i saber
clar,
què és el que podem...
Però tot el sistema està creat sobre la base de no pensar, de que no tinguem temps de pensar en nosaltres. Llavors, clar, les noves tecnologies són fantàstiques.
I el que per encara no evadir-nos. Exacte, i el que encara no hem vist, que encara no ha sortit.
Sí.
Tot i que darrerament s'està tornant una miqueta més cap a l'aire retro. Hem estat veient determinades companyies que estan traient una altra vegada mòbils que només serveixen per trucar sí. i per enviar un missatge.
Sí, perquè ha sortit aquest nou moviment, no?, de que la gent que vol estar desconnectat de la xarxa.
Exacte.
Bueno, no sé on arribarà, estaria bé, però tampoc no cal, no? I no ho sé. En fi, tal com funciona el món, haver de no utilitzar les tecnologies digitals, doncs clar, ens obligaria a tornar a una forma de vida molt més tranquil·la, això segur.
Però és que, de fet, tu pots fer tu mateix. És tan fàcil com treure la pestanyeta de no vull tenir internet sí. i, per tant, no rebre tot
sí,
això.
Sí. Ah. Sí, sí, clar, i a les pàgines als que s'està subscrit, tantes coses. El WhatsApp, utilitzar-lo de forma totalment lo hipernecessari, no?, per comunicar puntualment. L'utilitzem, inclús anem a fer el cafè i ens prenem el cafè i ens n'hem enterat. Estem amb el WhatsApp allà des de primera hora del matí.
Clar, perquè és allò d'estar a mirar a veure qui ha canviat
sí,
fotografies,
clar,
a veure el grup
clar,
que diu.
Perquè així és com que estàs fent sí. alguna cosa i et dona la sensació de que el temps va passant, no? I és una experiència, diguem-ne, provocada, no?, pel fet de tenir l'aparatet.
Abans miràvem el diari o miràvem qui passava sí, pel carrer,
no sé què és pitjor, no sé què és pitjor, però clar, és com sempre, jo sempre dic a les dones, heu d'aprendre a preparar-vos els vostres propis elixirs, val? Doncs amb això és igual. Jo amb les tecnologies pots tenir una relació, evidentment les tecnologies són molt útils, vale?
Sí.
Però s'ha de saber, s'ha de tenir consciència per utilitzar-les. Llavors jo les utilitzo fins al punt que sé que em són realment útils, val? I que jo no pago un preu molt alt per estar tot el dia enganxada a aquesta informació o deixo de fer coses importants a la meva vida, no? Com, per exemple, sortir a donar un passeig
sí.
i veure la tarda i sentir la brisa. Tot això m'alimenta i em nodreix moltíssim més. Moltíssim més. El que passa és que, esclar, no ho fem. No ho fem perquè, primer, que no ho sabem fer sols. I després, que, esclar, quan s'acaba el dia, doncs ja has estat tot el dia amb el cap posant atenció a mil coses que t'han passat i l'únic que tens ganes és de posar la televisió perquè se t'oblidi tot. Clar, vull dir, és una vida, una forma de viure, la que ens arrossega, on ens estem perdent cada vegada més.
A veure si aquest estiu fem una miqueta de canvi de xip, aprofitem que hi ha les vacances per fer un trencament de tot el que ens ha comportat negatiu aquest primer tram de 2017.
Sí, sí. I és canviar l'enfoc, eh? Vull dir,
si
en lloc d'enfocar-nos en les tecnologies i en la distracció, ens hem d'enfocar en nosaltres. Mm. Però clar, aquí necessites unes altres eines i també s'han d'aprendre, perquè amb l'educació no ve el pack.
Tenim ara, com qui diu, 3 mesos d'estiu, per intentar-ho, si més no,
sí,
no?
Sí, per respirar.
Exacte.
Per respirar bé i a partir d'aquí ens replantegem a veure si podem fer alguna cosa.
Exacte. Preparem ara, ja així, com de sortida, un elixir petitó que contingui una miqueta de sol, una mica de tranquil·litat, una miqueta de vacances,
sí,
una miqueta de desconnectar.
Sí, de respirar aire pur, d'estar en silenci, per exemple.
Ens quedarem en silenci uns quants mesos
uns quants
de la flor de pell.
Sí.
Avui, darrer programa de la temporada, ho dèiem al començament...
Bueno, jo desitjar, anava a desitjar a tots els oients un molt bon estiu.
I tant que sí.
Que no passin massa calor i que s'ho passin d'allò més bé.
Que desconnectin, sobretot.
Que desconnectin, sí.
Que deixin una miqueta el mòbil de banda.
Sí, no passa res al final. Mires al cap del dia a veure si hi ha alguna cosa important i és suficient.
I si no hi ha absolutament res important, el tornem a deixar allà on estava i aprofitem l'estiu.
Clar, clar que sí.
Aprofitem per estar amb la família, per estar amb els amics.
O per estar amb nosaltres mateixos, Gemma.
Exacte.
Que a vegades és més important.
Per conèixer-nos una miqueta més. Sí. El mòbil és allò de, va, una o dues vegades al dia només, no?
Sí, és suficient.
Per veure si algú ha trucat i
alguna
cosa
important. O ara ho fem progressivament, també, perquè, clar, com que estem molt enganxats, és difícil això de només dues vegades al dia. Pot donar un atac d'ansietat.
Res. El deixem allà, aparcat. Per si de cas. No diuen que, fent una miqueta la comparativa, no?, quan es deixa de fumar més val fer-ho en sec. Doncs amb això també.
Pues
vinga,
sí, hi ha gent que li va millor així, la veritat és que sí, tens raó.
Bé, cadascú que triï la seva manera de que el mòbil o la tablet o, en definitiva, totes les noves tecnologies no acabin sent el nostre dia a dia o el nostre segon a segon i que simplement siguin això una eina i ja està, res
més.
I
ja està, sí.
Roser, moltes, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Gemma, i que també et desitjo un bon estiu.
Igualment. Moltíssimes gràcies per ser-hi, per venir cada 15 dies aquí superpuntual a la cita amb nosaltres, per explicar-nos tot un munt de coses i, sobretot, per ajudar-nos a aprendre una miqueta més de nosaltres mateixos.
Moltes gràcies, Gemma. Ha sigut un plaer, de veritat.
A tu. Gràcies. Bona nit.
Bona nit.
A Flor de Pell, amb Roser Ventura.